Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12. Us informa Judit Caselles. El 2023 s'ha tancat amb una pujada de l'atur a Catalunya. El desembre es va tancar amb 343.000 persones que no tenien feina, 3.000 més que el novembre. Catalunya és l'única comunitat de l'Estat juntament amb Extremadura i Ceuta on puja el nombre d'aturats. Davant d'aquestes dades, des de Comissions Obreres reclamen més diners per al Servei Català d'Ocupació per garantir que la gent que busca feina en trobi. Ho ha dit Ricard Bellera, secretari d'Economia i Treball del sindicat.
La dificultat que tenim que el mercat de treball absorbeixi no tan sols les persones que s'incorporen, sinó també aquelles que porten un temps a l'atur, especialment aquelles que porten més d'un any, de les quals, recordem, el 75% tenen més de 45 anys. Calen, per tant, polítiques actives, més recursos, més mitjans pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per garantir que aquestes persones tinguin una oportunitat. I aquesta oportunitat passa sovint perquè hi hagi també una identificació actualitzada de què són les vacants a les empreses.
Comissions Obreres critica que les patronals demanin contractar en origen quan a Catalunya hi ha més de 300.000 persones a les llistes de l'atur. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, acusa el Partit Popular d'enganyar els ciutadans per no haver explicat els seus contactes amb Junts per una eventual investidura d'Alberto Núñez Feijóo. En declaracions als mitjans, Torres ha reclamat als populars que siguin transparents i que expliquin què van posar sobre la taula a la negociació amb Junts.
Y que sea Feijóo absolutamente transparente. No sé qué opinará Ayuso o qué opinará Aznar sobre esas reuniones, ¿no? Pero a diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar de fuera de la Constitución, el Partido Socialista lo hace dentro de la Constitución con transparencia y son otros los que engañan, los que esconden, los que se conocen reuniones posteriormente, ¿no?
Justament avui s'ha sabut que hi va haver una reunió del cap de files del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, i un consultor de la campanya de Feijóo amb Josep Rius i Albert Batet, de Junts. Fons del partit de Carles Puigdemont asseguren que la trobada va ser informal i a petició del PP i que s'hi van reunir perquè desconfien tant del PP com del PSOE a l'hora de negociar una possible investidura. I a Catalunya el PSC veu impossible que els pressupostos de la Generalitat entrin en vigor el mes de gener i ha recordat al president de la Generalitat que el seu partit no negociarà els comptes fins que no tinguin la garantia que es compliran els acords que van tancar-se l'any passat. En una entrevista a Ser Catalunya, la portaveu del grup socialista al Parlament, Alicia Romero, ha contestat a Pere Aragonès que veu totalment inviable que els comptes puguin aprovar-se a finals d'aquest mes.
El president Aragonès coneix perfectament la dinàmica parlamentària i és molt difícil perquè una tramitació, per molt ràpida que la facis, mínim són entre 6 i 7 setmanes, per tant, és impossible que aquest mes de gener entrin els pressupostos. En fi, la pressió la té el govern, que és qui té l'obligació de presentar uns pressupostos al Parlament i cercar els seus acords i els seus suports.
Romero ha recordat a Esquerra que tots dos partits tenen 33 diputats i que, per tant, no cediran davant les exigències del govern. I la Policia Nacional investiga una agressió sexual grupal comesa presumptament per 8 homes contra un jove de 26 anys al Parque de las Cruces, al districte madrileny de Carabanchel, la nit de Cap d'Any. El jove va presentar ahir una denúncia davant la Policia Municipal de Madrid i va relatar que després d'una nit de festa va ser penetrat mentre la resta de presumptes agressors el subjectaven. El noi va trucar a la Policia Municipal la mateixa nit dels fets i els agents es van desplaçar fins al lloc on es van trobar la víctima èbria. Segons va relatar els agents, va iniciar una conversa amb dues noies a l'exterior del parc i es va unir al seu grup on hi havia 8 homes més. Les dones se'n van anar i ell va entrar a l'interior del parc amb els presumptes agressors que el van penetrar analment mentre el subjectaven i després se'n van anar. I ara els esports amb Pol Corredoira.
El Girona juga aquesta nit contra l'Atlético de Madrid. El partit de la jornada, els de Simeone han donat a conèixer fa uns minuts la llista amb la que van a Montilivi, amb les baixes de Barrios, Lemar, Reinildo i Soyuncu. L'argentí ha cridat també al defensa del filial Marco Moreno per completar aquesta convocatòria. A presó, l'entrenador d'un club d'atletisme valencià detingut per agredir sexualment a les seves alumnes. L'home de 49 anys s'enfronta a dos delictes continuats d'agressió sexual a menors, un de corrupció de menors, 5 contra la intimitat, un delicte de revelació de secrets i un de possessió de pornografia infantil. L'acusat va ser detingut el 20 de desembre i hauria col·locat càmeres als lavabos per espiar les seves alumnes. De moment s'han pogut identificar 4 víctimes. I segons el diari britànic The Times, dos equips de la Premier League estan al punt de mira per l'enduriment de les normes del fair play financer. La Lliga Anglesa ja va sancionar el passat mes de novembre l'Everton amb 10 punts a la Lliga i ara podria tornar a multar el club amb la nova normativa a la mà. També el Nottingham Forest es troba a la corda fluixa, en aquest cas per la seva alta inversió al mercat d'estiu. Tots els equips de la competició havien de presentar els comptes abans del 31 de desembre i el 14 de gener coneixerem les primeres irregularitats que s'acabaran resolent, segons aquesta informació, a principis del mes d'abril.
Gràcies, Pol. Tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana. Outfit check amb Inés Farrés.
9 minuts que passen de les 12 del migdia. Canviarem de nom de secció, al final. Que serà la dissenyadora de moda. I de moda, Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
No, avui, sí, avui són les 12. Avui sí que és bon dia, no?
Ahir a les 12 ja començo a dir bona tarda.
Ai, és que com avui estic fora d'hora, ja venia amb el bon dia.
Vols bon dia?
Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Que mena de problema.
Bon any.
Una mica... Mira, abans ho comentàvem amb en David Balaguer, que els 37 passen factura.
Han caigut?
En segon a quines festes. No, no han caigut encara. Jo soc de finals de gener. Ara, ara anirà cap als 38.
O sigui, ho comences a notar.
Sí, m'ha dit de Cap d'Any a mi. M'ha deixat...
Cau. Massa intensa. Bueno, al final... Si va haver altra pena, ja és...
El sí.
Que... Pues ja està.
Home, i tant.
Tens un mes per recuperar-te.
És de les nits que ric més l'any. Això
oh,
passa.
Mira. Jo, en canvi, és de les que sempre penso que està massa sobrevalorada. Perdó,
sí?
Per aquí, no, però... Com que s'ha de fer alguna S'ha de fer.
Hi ha pressió social, eh?
Sí.
Estic d'acord amb això.
I hi ha nits molt més divertides que no tenen res a celebrar. Però bueno, molt bé. Jo, en canvi, amb família. Bé, comentant les campanades.
Bé, també.
Posant-nos al dia.
Ui.
I una mica de tot.
Ai, que sé per on
vas. I menjant molt. I menjant molt, que això sempre va molt bé. I ara tocarà fer bondat.
Val, val, val. Les campanades, eh?
Bueno, que t'han deixat malament els 37, eh? Que ja estarà aquí.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Jo sí que estic check out.
No estàs de moda ni de moda, no. Res de res. Pues les campanades, sí. M'has dit que no les havies vist tu perquè les vas veure en directe.
Sí, jo estava a la plaça del Pilar, la plaça de la Pilarica, a Saragossa.
Molt guai, no?
Sí, molt xulo.
Ambientillo?
Molt, 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 molt. Tota planíssima de gent. I mira que és gran, aquella plaça, eh? Mm-hmm. Tota planíssima de gent, amb una banda de rock-pop que tocava... Los leyendas del... leyendas del pop, es deia la banda.
Oreja de Bangkok, sí, a tope, Amaral...
Imagina't. I... No, no,
i tira més enrere,
eh?
I més enrere, ochenteros
sí,
i...
Sí, los Ronaldos...
Hombres G...
Hombres G...
A tope.
Sí, és un clàssic.
Bueno, pues mira, un plan diferent, eh?
Sí.
Pues jo, ja que no les has vist, et porto el dia de les campanades d'aquest any.
Ah,
els
mira.
Estilismes i els outfits... Bueno, ja t'hauràs enterat una miqueta, no? Hauràs una miqueta, fet un research.
Sí. Una miqueta, sí.
Home, hi ha un vestit que és que tothom l'ha de buscar. Vegi, no vegi les campanades, tothom l'ha de buscar.
Ara en parlem d'això.
Vale.
Perquè sí, vaig veure, pujats d'una vestida... Mm-hmm. Estava pensant com es diu andamio, vestida... Dalt d'una vestida vaig veure els presentadors d'Aragó en TV.
No els comento, però...
No,
no, greu,
ell
però...
anava, no, ell anava molt clàssic.
Me'ls pots explicar tu, molt
sí,
bé.
Sí, ell anava amb smoking,
bueno.
Molt clàssic, i ella amb un vestit fosc, obert per l'esquena,
uh-huh.
Però em va agradar molt perquè les pauses publicitàries, perquè es veia molt això, les pauses publicitàries...
Abriguito.
Abriguito. Posaven un... Com si fos un... Em sortirà demà.
Un pèl.
Que posem el que posem al llit, home.
Un nòrdic.
Un nòrdic.
Home, és que a Logroño feia fred. Zaragoza, pues, imagino que tres quarts de lo mateix, i més a l'aire lliure, i amb vestidets escotats i tot.
Però jo posava un nòrdic i era molt graciós, allò. No era un nòrdic, era un abric, perquè tenia mànigues, allò.
Però tipo anorak heavy.
Però semblava un nòrdic.
Ai, que gràcia.
Que jo vaig pensar això, perquè... On t'ho poses?
Potser una mica abans de temps, el que sigui, surt allà la noia... Perdó, perdó.
No sé.
Home, això és el que se'n diu els entresijos, el que no es veu a la tele, però la noia per estar decent.
En fi, deies que un de molt buscat, evidentment.
La nostra amiga Pedroche.
Cristina Pedroche.
És el que sempre tothom busca, el que sempre tothom parla.
El vestit d'aigua.
Sí, biodegradable. Com que tenia... Bueno, posava... després d'estar mirant i tal, que era d'una dissenyadora sostenible, que es diu Paula Ulargui, que era col·laboració amb Greenpeace.
Ah.
I deia que era com per reivindicar l'aigua, doncs la manca justament d'aigua que tenim ara, la sequera, i que tenia entre les dues capes com de transparència, això, que era com que dintre tenia aigua i plantes, com creació de vida. Era un vestit que deien que era creació de vida.
Una mica estrany.
Bastant estrany.
Sí.
Perquè, a més, bueno, a mi he de dir que m'agrada més l'abric que portava a sobre abans d'ensenyar el vestit, que també era de llana reciclada, i també tenia plantes de veritat, o sigui, era vegetació veritable. Sí. Llavors dius, bueno, pues més...
I el collar que li va desaparèixer.
Molt bo, també t'ho portava, molt bo. Em va semblar un puntazo. O sigui, molt ben enllaçat, perquè sempre el del primer anunci de l'any sembla que és, pues, qui... sembla que no, és, no segur que és qui més ha pagat.
Exacte.
Però em va agradar com que ho introduïssin allà,
molt ben trobat.
Ho lliguéssim.
Molt ben trobat. I jo no sé si Alberto Chicote, que era qui acompanyava Cristian Pedroche en aquestes campanades d'Antena 3, ho sabia. Perquè si no ho sabia...
Sí que és veritat que com a ell ningú li fa cas en aquella nit.
Es va quedar com... No,
però
no
ella també ho va fer molt bé.
I ella també ho va fer molt bé.
Si nosaltres crec que... O sigui, va ser fa dos dies, eh? I ara no et sé dir si les vam veure a la 1 o a Antena 3, perquè vam estar canviant de canal fins a l'últim moment.
És un clàssic.
Però sí que és veritat que aquell moment ho vam veure en directe, que era ella de dir, ostres, tota com
collar,
amb el cabell mullat, no? Ai, que se m'ha desaparegut esto, tal, no sé. Bueno, tirem a publicitat i ara... I nosaltres, ostres, però què ha passat en aquest moment com perquè ho perdi, no?
Clar.
Perquè ha sortit al balcó i ha tornat a entrar.
Sí.
I va ser tal qual. Llavors ella, com que va actuar molt bé, ho va fer molt bé.
Va estar molt bé.
Suposo que potser sí que ho sabria, perquè... Va veure com se'l treia.
Clar. No sé, però és que les cares són molt bones.
Ho va actuar molt bé. Mira que així com Cristina Pedroche sempre és el blanc de crítiques,
sí.
Aquí ho va fer molt bé. I em sembla això, que estava molt ben lligat amb el primer anunci de l'any.
Després, per Twitter, vaig pensar, les cares quan les cares,
sí.
Saps?
Però no, supernatural tot.
Molt.
I de fet, ara, clar, ara surt l'anunci d'Estrella Galícia, diguem, aliè a totes les campanades. Clar, no té tant de sentit, però és veritat que funcionen com les dues coses per separat i junts. Bueno, em va semblar obra maestra. O sigui, realment, molt, molt bé. I, bueno, pues ella va ser, òbviament, la més cantosa. Sí que diuen que ara estan criticant possible plagio, perquè la Becky G el 2022 va portar un vestit bastant, bastant similar.
Sí?
Si el busqueu, sembla molt. Sí que és veritat que crec que no és de tanta cosa sostenible ni tal això, però és que el corte, les formes, el color, bastant semblant. Llavors és un semblant una mica perillós.
Ai.
A mi la que més em va agradar, la meva preferida, he de dir que Barriendo para casa, va ser Laura Escanes.
Laura Escanes, eh? A mi també.
Em va semblar molt elegant, molt glamurosa.
Però molt, eh?
I molt de, no sé, com el que busco a unes campanades, com que dius, ostres...
Jo encara tu... Mira, t'estava esperant aquesta setmana.
Vale.
Perquè encara no hi ha sap... Heu de veure la cara a la Inés Ferret quan fa això de vale, amb especial il·lusió. Em va semblar molt elegant i alhora... És que no sé com dir-ho. D'una senzillesa elegant. Però,
sí.
Però senzill tampoc és, perquè clar... Estem parlant d'una nit
però molt
i d'un vestit que deu valdre...
De forma molt minimalista, però amb uns teixits molt rics...
Aquí vull anar.
Que ho feien espectacular.
Sí.
Sí que tampoc era com massa... Bueno, clar, és que no és quasi massa excessiu, perquè era pedreria sencer.
Sí,
però
sí,
sense
però...
massa ribombori. O sigui...
Això volia dir.
Sí,
no
a mi
em
va encantar. Perquè, clar, nosaltres vam passar cap d'any a Logroño, llavors no podíem connectar per veure-ho. M'ho va ensenyar la meva germana per mòbil. Diu, mira, i vaig... Em va pensar... Ja veurem més...
En canvi, el d'ell, a mi no em va agradar.
No.
Tampoc, eh?
És que perquè no portava camisa. O sigui, un traje sense camisa... No sé, no... No m'ha... O sigui que...
Perquè
entenc que se li vol donar el punt modern.
Portava una americana com de felp... No sé si era felp
o vellut, no sé exactament què era, perquè com els nois mai els descriuran gairebé, així com de corte creuat.
Ah, exacte.
Molt creuat, però
no
igualment...
portava camisa.
Ni camisa...
La, o sigui,
òbviament, si no hi ha camisa, no hi ha pajarita, però... Re, llavors dic, home, l'elegància d'ella em demanava una miqueta més d'ell. Sí que el traje d'ella estava fet a mida, per una sastreria d'aquí de Diagonal de la Sastreria Sala, però em va faltar una miqueta. Però ella, guapíssima, molt elegant, l'abric també que portava satinat supervoluminós maquíssim, i em va semblar excel·lent. I el dissenyador que firma el seu vestit és català, és la firma C. García, que també estava present a Televisió Espanyola, perquè l'Anna Mena també portava un vestit de C. García.
Mira. O sigui,
que ha sigut com una mica l'èxit de l'any, aquest home, i què penso? Dic, home, suposo que veure allà els teus vestits donant les campanades a tot Espanya, doncs deu ser bastant bo.
Televisió Espanyola, Anna Mena... amb un clàssic, Ramon Chu.
Hombre, Ramon Chu.
Anava de rosa.
T'he de dir que de totes les campanades és el que més em va sobtar. Més que la Pedroche, més que ningú.
A mi també.
Em va faltar...
Un tio molt clàssicorro, no?
Sí. No,
sol
sí,
ser,
no
vaja.
No sé si era, perquè, clar, donar les campanades a mama Anna Mena, que jo crec que té edat de ser la seva filla. Llavors no sé si era una mica el puntet com de rejuvenir-se, però, home, jo l'elegància d'ell amb el smoking negre no li vaig veure gaire amb l'americana rosa. De fet, el primer que va ser la meva àvia de... Ai, que quina americana.
És que com... a més era un rosa molt, molt Barbie, diguem-ne.
Molt estrident.
Sí.
No sé, no em va semblar gaire elegant, no sé. Jo és que sóc bastant més clàssica, sobretot amb tema trajes.
Sí,
quan estigui el clàssic clàssic, és que és maquíssim.
Absolutament.
I, llavors, i a més, ho combina amb la seva capa mítica, l'americana rosa amb la capa mítica no quedava gens
no,
bé.
Quedava, no, quedava de, no acabava de... De,
de lligar gaire.
De lligar gaire. Per cert, que qui li va portar la capa no va ser Anna Mena.
No.
Va ser Jenny Hermoso.
Jenny Hermoso. També amb un vestit daurat, o sigui, de la línia una mica més de la Laura Escanes, però deia que està inspirat en, la, en el trofeu de campiones del món que van guanyar aquest estiu.
No ho sabia,
així
això.
Així com amb la línia una mica com quadrat d'ombros, la forma també una mica un vestit molt vertical, i això, com amb tons daurats, amb pedreria.
Molt de tubo, eh?
Molt de, sí, molt rectet tot, amb un gran
escot.
És
que he estat a Saragossa, se m'ha quedat.
Lo del tubo?
Sí.
Per?
No saps lo del tubo de Saragossa?
No.
Que un, hi ha com un, una zona de Saragossa, que és, són uns carrers molt estrets, que són els carrers de tasques i vins i cerveses, i es coneix com el tubo.
El tubo. Ah. I és que això ho veig més a Logroño, a Laurel. Llavors cadascú té el seu... Saragossa no ho he freqüentat tant, així com sempre ens quedem una mica més. Només ho passem. Ho passem, no veiem el Pilar des de la carretera i tirem. Doncs sí, portava un vestit tubo, amb una faldilla bastant estreta, però amb un tall, una gran obertura. Aquest any ha sigut l'any de les obertures.
Ah.
Menys la Laura Escanes, que, bueno, tot i així, crec que l'esquena l'ha portada descoberta, però totes amb talls com... Se'n diu cut-out. I és talls com enmig del vestit. Val. Sobretot laterals. La Jenny Hermoso portava dues obertures així com laterals a la cintura, portava una gran obertura també a la faldilla. L'Anna Mena també portava una gran obertura lateral. O sigui que era com bastant tendència. I també ho portava la Cristina Pardo, que estava, va ser de les que va presentar la Sexta.
Sí.
I també, dintre del seu estil, que ens té com més acostumats a un estil més clàssic, bueno, més de diari també, que la veiem doncs, potser a la tele, doncs va sorprendre amb un vestit bastant atrevit de color vermell, amb una obertura, com dèiem, lateral a l'altura de la cintura i també un tall vertical a la faldilla. O sigui, totes anàvem amb tall. O sigui, que entenc que també a les pauses es posessin un nòrdic o no sé què es posessin, perquè jo crec que fred passaven seguríssim.
Per cert, l'abric de Laura Escanes també preciós.
És que maquíssim.
Cal dir-ho.
És que maquíssim.
Perquè aquest sí que es va veure per...
Sí, perquè ho portava així com una mica com tret, sí. Així com mig als ombros, però és que després les fotos com oficials que han tret, que van fer amb el vestit com sencer i tal, és que és una passada.
No.
A mi és que m'ha agradat molt perquè, bueno, deien que està inspirat això, en l'Art Nouveau, però és que em sembla una mica això com del glamour com de Hollywood. O sigui, com que m'enganxa això, posar...
És així, sí, una miqueta.
Una època així, tipus Marilyn, com un glamour...
De fet, parlant de Scanners, em sorgeix el següent dubte, també, eh? Un bon tratjo d'homes, crec que en català correcte es diu vestit, però sí. Per entendre'ns tots,
sí,
eh?
Sí, nosaltres ja ho hem definit tranjo. Com a tratjo o traje o...
Exacte.
Sí.
Un bon tratjo d'homes o un bon vestit de dones s'ha de saber portar?
Sí, jo crec que el porte fa molt.
Sí, eh?
Sempre es diu que la mona, aunque se vista de seda...
I el porte de què depèn?
Jo crec que és molt de la... O sigui, no penso que sigui res físic, sinó més el...
Jo crec que caiem tots aquí.
Com la soltura. Com la soltura de cada persona, com la naturalitat, val. El saber estar... O sigui, penso
el
que...
No posar-te un traje, diguem-ne, no? Si ets home, un vestit de dona, i anar com superestirat, no.
No, sinó com que se t'adapti molt. Per això sempre es diu, jo que em dedico a la costura a mida, que quan més a gust et sents amb el vestit, més el saps defensar, millor et mous, amb més naturalitat. Llavors passes a veure tan natural que ja és com una altra elegància, perquè ja ets més tu. Clar, si tu vas com... Ai, si faig això, se'm cau, si faig tal... Vas com tieso. Llavors penso que també el mateix per home, que vagis còmode. Si vas disfressat, ja crec que vas com... Ah, més incòmode.
Clar.
Però penso que no té... Home, sí que és veritat que no és el mateix un tratge, un home de 1,90 m que de 1,50 m. Però igualment segur que el de 1,50 m se sap desenvolupar.
Estic d'acord.
Però segur que més també s'ha de trobar la forma, s'ha de trobar el corte i la manera.
I t'he de dir que jo sóc de les persones que una vegada a la meva vida m'he posat smoking. I em va encantar.
I segur que llavors se't veu com desenvuelto, que se't veu que vas a gust, que tal. I això fa més que no algú que sàpigues que et queda millor per talla o pel que sigui.
No,
o sigui que...
Si em quedava bé o no, no ho sé.
Però és que és igual, però ja és com tu defensis. Ah, lo millor, això és el millor.
Sí.
La millor sensació. Pues és com s'ha de portar.
Escolta, anàvem per la Sexta, qui acompanyava Cristina Pardo. Jo no el vaig veure. La Sexta. Va ser Dani Mateo.
Sí. Nosaltres vam fer zapping, llavors sempre miren els modelits. És que com em tenen la família... Vinga, Inés, que fem zapping. Ara. Què opines? És com, semblo aquí la hater del grupo. Jo dic, bueno, ho he d'estudiar. Doncs el Dani Mateo, pel que ens tenia acostumat, perquè és el tercer any consecutiu que dona les campanades, i un any es va com mig disfressar de Freddie Mercury, un altre any va com... Sempre va com una mica disfresses. Penso que per fer una mica de competència a Cristina Pedroche intentant, però no ho aconsegueix.
No, eh?
Llavors es veu que aquest any van donar a escollir els espectadors. Ah. Tres propostes per votar, i la que més votades sortís era la que portaria. Llavors, clar, les tres propostes eren Reno Nadalenc, El Fotalludito, que és que no sé ni què és Talludito, i 007, Agente Secreto.
Val.
Llavors, ell, quan es va començar les votacions, va dir que, home, a ell li agradaria 007.
Clar, tu diràs.
Efectivament, va ser la proposta més votada.
Sí, eh? Per tant, smoking, entenc?
No, és una cosa que em va decepcionar una mica, perquè jo penso que potser els estilistes no han vist gaires pel·lis de James Bond,
no.
Perquè portava un jersei de coll al negre i una americana blau marí, com si queda smoking, però a mi no. O sigui, jo, James Bond, així no.
No, James Bond és smoking, de tota la vida.
Amb la seva camisa, la seva pajarita... Ah,
evidentment.
Llavors, bueno, jo penso que va ser allà una barreja entre fer una mica algun modern, tal, però es va quedar com que ni clàssic ni disfressat. Però, bueno, allà va quedar... I després a Telecinco les van donar Jesús Calleja i Marta Flitsch, que és la presentadora de Gran Hermano VIP.
Sí.
I que va lluir, a ella sí que portava un vestit fúcsia, però molt voluminós. Com el que dèiem, a diferència de Laura Escanes, de línies més netes, ella sí que portava molt de volum. I en colors fúcsia, flors de teixit, o sigui, com bastant a tope. I llavors, o sigui, va ser com una mica les quatre cadenes així més importants. Sí, sí que després he llegit també de les cadenes del País Basc, que la van donar dos noies que també anaven de tons daurats, així molt elegants. O sigui que, bueno, cadascú el seu color va triomfar per la seva banda. I parlant de colors...
Què?
Salto de tema. Ja tanquem les campanades.
Sí? Fins aquí,
així, ja? A modo brusco.
No, no, em sembla perfecte.
Havia pensat alguna cosa més sutil, però dic, bueno, va, passem. Ja que parlem de colors, passem de color.
Doncs ja que
perquè,
parlem de colors...
Bueno, cap de les campanades portava el color de l'any. Mira,
ah,
manera de llançar-ho.
No, 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 que ens vas dir que ens parlaries avui.
Avui us parlaria del color...
És veritat.
...pel 2024. Que, bueno, abans que res, poso una mica en context, perquè aquest color és un esdeveniment bastant marcat, sobretot a la indústria del disseny, perquè marca moltes col·laboracions de la indústria i, sobretot, és el que genera també tendències per aquest any. O sigui, és la Casa Pantone que escull quin serà el color de l'any.
Per què la Casa Pantone ho fa, això?
La Casa Pantone és la creadora d'una mica de colors, o sigui, és la insígnia. Llavors, potser tothom m'ho ha escoltat, de quin Pantone esculls, quin Pantone tal, però
quan
què és?
Quan has de pintar la casa, és un clàssic.
Exacte. Sempre quan hi ha coses de color pel mig, surt la paraula Pantone. Què és Pantone? Doncs el 1963, la companyia Pantone va crear el Pantone Matching System, que és, al final és una guia de colors nomenats amb un codi concret. I això ho van fer per facilitar la identificació, la comparació i la comunicació del color. Sobretot per això, per bases gràfiques, gent que els fa servir... Llavors, l'objectiu era crear un llenguatge cromàtic que fos universal perquè tant marques com productors, usuaris, per prendre decisions, tothom parlés del mateix color. Si jo et dic el Pantone 3, és el Pantone 3 per tothom. Aquí, a la Xina, a disseny i a estètica.
Val.
Llavors, des del 1999, porten a terme el que se'n diu l'elecció del color de l'any, que, clar, tothom em preguntava a la família, no? Però per què l'escullen abans de que comenci l'any? Perquè
bona
és com
aquesta.
Una manera de com preveure tendències.
Val.
O sigui, és com qui la passarel·la marca el que es portarà l'any que ve, pues el color Pantone és com que s'avança, per això és una cosa que tothom té mirada, perquè a partir d'aquest color moltes col·laboracions, molts dissenys canvien. O sigui, si jo he de treure una col·lecció, si poso el color de l'any, tindrà més importància que si no el poso.
Has dit dues coses a la mateixa frase, i vull sortir del dubte.
Vinga.
Que Pantone el que fa, què és? Intueix tendència o marca tendència?
A l'intuir-la,
la
posa sobre la taula.
Val.
I la marca. Perquè moltes marques del voltant, persones que treballen amb la gamma Pantone, amb la guia Pantone i tal, clar, aquest color passa a estar al candelero, llavors, clar, si el fas servir, t'assegures d'estar una mica més de moda que si no el fas servir.
I ara arriba la difícil. I la intueix en base a què?
Pues en base a... crec que he descobert el que vull que sigui la meva feina somiada, que és una acció que porten a terme membres de la comunitat de Pantone i gent d'arreu del món dedicats a la moda, a la indústria... Llavors, això per marcar les tendències. Llavors, és un equip que recorre el món en busca de noves influències cromàtiques.
Val.
Llavors, a partir de viatjar per tot arreu, parlar amb tothom... Llavors, analitzen la indústria de l'entreteniment, cinema, sèries, televisió...
Oh, que xulo.
Obres d'art, nous artistes, també moda i disseny... o conceptes més aspiracionals, com, per exemple, destins de viatge que s'estan començant a ser tendència.
Val.
Estils de vida, noves tecnologies, textures, fins i tot efectes d'Instagram. O sigui, coses que estan ara com a l'ordre del dia, llavors van veient una mica per on està evolucionant la societat en tots aquests àmbits, arriben com a un punt comú i ho determinen amb un color.
Val.
I és com una mica... O sigui, al final ells llegeixen el que està passant, llavors tot això desembocarà en un estil de vida, en un què, llavors ho interpreten mitjançant un color. És una mica com peculiar, però alhora és com guai.
És xulo,
llavors
això.
Vaig pensar, dic, crec que és la meva feina ideal. Allà viatjar pel món i començar a analitzar la societat, veure i tal.
Està molt bé, això.
Per exemple, com a anècdota, això es porta fent des del 1999, lo de l'acció del color. O sigui, ara just fa 25 anys.
Val.
El primer color que van determinar va ser l'azul cerúleo, que si als més cineastes us sonarà de la pel·lícula El diablo viste de Prada.
Correcte.
Quan la Meryl Streep li diu tu jersei azul cerúleo, llavors l'azul cerúleo, clar, es va fer una mica mofa, però al final és això, un color que es va posar al candelero i que ningú coneixia. Al final és filaprim, perquè són tons, retons i tant.
Doncs anem al color d'aquest 2024, no?
Doncs el d'aquest 2024 és el Peach Fuzz,
ai,
que és traduït literalment com a pelussa de préssec.
Home...
És que es fila prim, realment. Es fila molt prim.
Home.
I és que justament és un to taronjós molt lleuger i suau, que és que realment és molt semblant al to de la pelussa que té el préssec. O sigui, si tu la visualitzes, que és com una mica més clareta que el propi préssec...
Com més rosadet.
Sí, és un to allà com molt suau, sí, molt sutil. Llavors, clar, ara bé, ara que m'ha explicat d'on treuen aquest color, què han vist o què han analitzat perquè aquest sigui el color escollit?
Bona.
Doncs bé, amb aquest to suau i càlid, el que volen és transmetre un missatge com de compassió, empatia, perquè ara es vol reivindicar la importància del jo interior, dels moments de respir, de creativitat, i sobretot de connexió humana enmig de l'ajetreo del dia a dia.
Val.
És com un color que és energitzant, però a la part és serè. Sí, és una mica com el que han vist de la societat, que alhora és que té una mica de sentit, perquè, doncs com deia, no?, que la pelusa al préssec vol transmetre com la sensació de tacte i vol recordar justament el tacte humà, que és el que es perd molt, doncs, amb les tecnologies, la innovació, la intel·ligència artificial. Doncs no, es vol com tornar a la vida real, connectar a les persones i, lluny d'aquesta tecnologia i les pantalles tàctils, trobar-se en la vida real. Llavors, clar, doncs a partir de tot el que han analitzat, han vist aquesta tendència, aquest color, i és una mica per on va. Per exemple, l'any passat, el 2023, el color va ser, no sé com, viva magenta, o no sé com es deia, que era com molt més intens, perquè deien que era una època molt convulsa i que en tiempos raros, colores raros. Llavors era un color com molt estrident per una època molt estrident.
Per tant, ara ve una època suau, eh?
Eso dicen. Veremos.
Ja t'ho diré.
Veremos.
Ja t'ho diré.
De moment, bueno, es portem 4 dies, no podem jutjar massa.
Escolta, color pelussa de préssec, li direm així.
Pelussa.
Per entendre'ns. Difícil de combinar, això.
Jo penso que és bastant poc útil. No? Perquè no visualitzo una casa així, no visualitzo roba com a tal. Així.
O sigui, jersei, veig... potser.
Una bufanda, així, que vagis com de tons monocroms i tu poses així com de vidilla, uns mitjons, però així com... superfícies molt grans, no ho veig gaire. Però bueno, al final sempre han sortit mil tendències de com combinar-ho i com tal. Bueno, jo sempre tiro a colors més bàsics i que això trenqui una mica. Però bueno, quan et compris la camisa de color pelussa de préssec, ja jutjarem aquí bé. I potser l'any que ve, doncs, a les campanades trobem gent amb aquests colors dels vestits, o sigui que mai sabem com ens depararà aquest any amb la pelussa de préssec. Veurem.
Escolta'm una cosa, t'he dit que havíem acabat del tema, no acabarem del tema. Tu com anaves a Cap d'Any?
Anava... Espera, a veure com anava. Anava amb un conjunt fet per mi, però reutilitzat, eh? No em faig un modelito per Cap d'Any.
Autopuntuat, però, dius, si era fet per ti d'un 10.
Home, sí. Jo hem dit, el moment de creació. La puntuació, sí, òbviament. No, home, no. Era un pantaló negre, perquè sóc bastant bàsica, i una camisa estampada. Amb colors magentes, sí, per tancar el 23.
Mira.
Suposo que aquest any l'hauré de tancar amb color pelusa de préssec.
Sí, sisplau.
I era com de corte japonès, així un coll kimono i un creuadet amb uns botons.
Són aquells colls mau que coneixem?
Sí, però amb com creuat, amb uns botonets en diagonal, que m'encanta aquest corte de coll, o sigui, em sembla supermaco.
Que xulo.
I era de camisa amb maniga llarga, i això, molt estampat, molt viu.
Jo tinc una camisa d'aquestes que em va arribar del Japó, no me l'he posat mai.
Ai, doncs a mi és que m'encanta.
Es tanca, a més, amb un botó de fusta, d'aquells que són així com allargadets.
Tipo una mica com palet. Més un passador. Més
és
com...
un passador.
Sí, no, sí, aquí la meva és com amb botonets, està la col·lecció, mira, si voleu mirar-la.
Home.
No, a mi és un corte que m'encanta i, a més, penso que afavoreix molt perquè és així com tancadet i molt per l'hivern, o sigui que no anava igual de mona que les canes, però, bueno, no, per casa meva, suficient. Sí, per veure la família i tal, l'any que ve ja faré burbuja freixenet.
Ara, escolta'm.
I l'any que ve, si no, doncs pelusa de pressa, que sempre quedarà bé.
Bon any, eh?
Igualment, a veure què ens depara aquest any. De moment, aquest fin de Globos d'Oro.
Sí, senyora.
O sigui que dimarts que ve...
Val, ja ho tenim aquí, eh? Clar, ara ja ho vam dir, això, eh? Globus d'Or, Goya, Gaudí...
Sí que el gener està una mica penjat, aquests Globus d'Or, i gener tractarem uns altres temes, però sí que febrer...
Bueno, però és que després ja...
Febrer el determinem ja com el mes del cinema i la moda. O sigui
Globus d'Or,
l'avançada
dels Oscars. No s'ha dit mai, això.
No, és un terme que crec que acabes d'acunyar per primer cop.
Ara. Ferrés, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Mare, aquí no res que arribarem al punt de l'hora. És que quan he començat la frase he dit, no, no vas bé, Sant Agulla. El que jo vull dir és que, mira, ara ens esperarem 10 segons i passaran 7 minuts de 2:15. Ara, ara ho he dit. Ho dic perquè us situeu també en el vostre matí i situeu també aquest espai que ara mateix obre les portes i que es diu Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, inserit dins dels continguts de la caravana. Ara Joan Trias descansa una altra estoneta, descansa, surt, respira, i em quedo jo aquí al comandament del micròfon, al comandament de l'espai del Viure en Salut, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a dijous. Aquesta setmana, evidentment, dilluns era festiu, per tant, és de dimarts a dijous, però només aquesta setmana. En general, de dilluns a dijous. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias aquesta estona i ara en re tornarem a saludar al doctor Jacinto Valverde, que no entra en des de Madrid, sinó des de Córdoba, perquè encara està gaudint dels seus dies de descans. Contarem igualment amb el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en aquest cas des de Córdoba. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia, oberts 24 hores, eh? Dubtes 24 hores al nostre número, que ara us el recordarem, però l'espai durarà fins a la una del migdia. Qualsevol pregunta sobre salut i benestar serà benvinguda. Com ho podeu fer?
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Nostre tècnic, l'Àngel Martínez, que està ansiós per donar-vos la informació perquè pugueu enviar missatges. Fantàstic. Així m'agrada que tinguis aquest esperit, Àngel, de que la gent estigui ben informada ràpidament. Per tant, aquest número, molt important, 663-99-30-62. Aquest és un espai per vosaltres, ja ho sabeu, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar nota de veu o nota per escrit aquest número de WhatsApp, el WhatsApp del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, i si no us ho veu, si preferiu enviar un correu electrònic, opció que trieu també molts de vosaltres, és l'adreça que us donem cada dia, l'adreça de sempre és lacaravana, tot junt, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, ara sí, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escoltant. Buenos días, doctor.
Buenos días desde la capital del Califato.
¿Cómo? Hombre, desde la capital del Califato. No lo había oído yo esto en mi vida, pero ya veo que...
Cuando era en la época de los Omeyas, la capital del Califato era Córdoba.
Claro, sí, me encaja dentro de lo que yo sé de la cultura cordobesa. Pero que básicamente es eso y los sombreros, ¿no? Los sombreros cordobeses.
Y el salmorejo.
Ah, hombre, y el salmorejo, que además creo que lo hemos comentado alguna vez, Jacinto, ¿eh? El salmorejo aquí en este... Sí. Buenísimo. Yo soy más... O sea, soy muy fan, ¿eh? Del gazpacho y del salmorejo porque me parecen genialidades. Pero creo que me gusta más el salmorejo todavía. No sé... No
y además sé. Así aprovechabas el pan duro del día anterior.
Claro. Es que era... Bueno, por supuesto, es esta cultura que tenían nuestros abuelos, ¿no?
Y nuestro, claro.
Del aprovechamiento, de además de hacer comidas contundentes, porque normalmente toda esa generación tenían trabajos duros, muchos de campo, entonces necesitaban, pues eso, energía concentrada en las comidas, como las migas, ¿no? Y todas estas historias.
Correcto.
Que se lo tomaban la mar de bien. Bueno, pues, doctor, ya veo que el viaje terminó la mar de bien, que ya estamos con la familia, y nada, contento, ¿no? Imagino.
Sí, muy contento. La verdad que sí, yo tenía ganas de ver a parte de la familia y, bueno, estupendo. Pues a pasar aquí unos días hasta recuperar ya la normalidad la semana próxima.
Qué bien. Pues aprovecharlo, a disfrutarlo y nosotros también, que estamos agradecidos de poder seguir llevando este espacio adelante, aún con Jacinto de vacaciones. Entremos en materia de salud, aprovechemos los minutos que tenemos por delante, de la mano, ya lo sabéis, de los amigos de Marnis y con los consejos de Jacinto Valverde. Yo, claro, ahora estos días, sobre todo ayer, comentamos mucho aquí en el programa, en la caravana, el tema de los propósitos, de Año Nuevo. Yo, no, como tengo una fuerza de voluntad bastante flojilla, no es una de mis máximas virtudes, esto de los propósitos normalmente me lo tomo con calma, porque si no me decepciono mucho a mí mismo. Pero hay mucha gente que empieza el año y dice, venga, este año, esta nueva etapa, pues yo quiero dedicarme a esto, mejorar esto en mi vida, sentirme más a gusto con esto. Y esta mañana te decía, Jacinto, digo, oye, ¿qué propósitos deberíamos hacer de cara a nuestra salud y bienestar? A ver qué consejos nos puedes dar, va.
Hombre, yo creo que lo primero que hay que plantearse es, para poder cumplir los propósitos y no frustrarlos y terminar dejándolos, es que sean propósitos a corto plazo y fáciles de realizar.
Muy bien.
Porque eso nos va a ir animando a que sigamos con otros nuevos propósitos.
Sí.
Entonces, bueno, pues ¿qué puede ser? Lo primero es volver a coger tu normalidad, ¿vale? Uh-huh. Ese es el primer propósito que tienes que hacer, volver a hacer tu dieta que hacías habitualmente, hacer tu actividad física que hacías habitualmente, y eso ya, como te va a ser fácil, pues ya va a ser que empieces a ir perdiendo esos kilos que has podido coger de más durante esa época de Navidad.
Ya lo creo.
Eso te va a ir animando. Bueno, si luego tú tenías pensado, a lo mejor, pues, estudiar algún idioma, pues porque te viene bien para tu trabajo o simplemente para tu cultura, bueno, pues es un momento de, si tienes un hueco, pues como hobby,
pues claro,
apuntarte a aprender algún idioma, el que tú quisieras.
Claro.
¿No? Ese también es un propósito que se puede ir haciendo además a lo largo de todo el año. No tienes que decir, bueno, tengo que aprender un idioma en 3 meses, no. Si simplemente lo hago pues porque me viene bien para mi trabajo, pues poquito a poco. Luego, el tan manido propósito de ir al gimnasio. Bueno, bien, ¿qué quieres que te diga? Al que le guste el gimnasio, ¿no? A mí si me pierdo no me busques en un gimnasio, ¿no? En cualquier otro sitio.
Ya somos dos.
Menos en un gimnasio, no tengo nada en contra de los gimnasios. He estado en gimnasios en mi época más joven, pero yo soy más del deporte aeróbico que este tipo de deportes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hay gente que le puede venir bien iniciar también esta etapa del año diciendo, bueno, va, pues voy a tonificar un poco la musculatura, voy a perfilar un poco más la musculatura y me gustaría empezar en el gimnasio. Pero yo creo que cada uno que se fije, etapas cortas y fáciles de hacer, porque así no se va a frustrar y lo va a dejar todo al final y dirá, bueno, pues como otro año, pues que empiezo con fuerza, pero que me deshincho a las dos semanas.
Claro, claro. Hay que ser, sobre todo, objetivos realistas, Jacinto.
Sí.
Porque si no nos frustramos. Y un hábito que podríamos incorporar, seguro, que son, estaba pensando, digo, los productos de Marnis, que son una prevención para que nuestra salud esté bien, esté controlada. Y siempre nos hablas muy bien, por ejemplo, de los omega 3. Introducir omega 3 también sería un buen propósito.
Yo creo que eso, a partir de la década de los 40,
sí,
si podemos empezar ya a introducir dos complementos alimenticios para mí importantes. Uno, esos omega 3 que tú dices, que nos van a ir ayudando en multitud de problemas de salud, principalmente en mejorar y controlar los factores de riesgo cardiocirculatorio, como es el colesterol, el azúcar y la tensión arterial.
Sí, sí.
Para él, a mí hay uno muy bueno de Marnis, que es el Omegamar 1200, ¿vale?
Uh-huh.
El Omegamar 1200, tomar dos capsulitas en una única toma al día.
Muy bien.
Siempre, no hay necesidad de descansar. Y yo también incorporaría, a partir de esa edad, algo para ir también retrasando, en la medida de lo posible, ese trastorno degenerativo del cartílago articular, que es la artrosis,
vale,
que a partir de los 40 pues ya va a empezar a restar y no sumar. Todo dependerá de cómo hayamos cuidado nuestras articulaciones en la época juvenil. Pero a partir de los 40, que eso no quiere decir que si tenemos más años no podamos tomarlo.
Claro,
por supuesto que
sí.
Ambos complementos pueden ser. Y yo aquí recomendaría el Artrohelp Forte.
Muy bien.
Que son viales, y tomar un vial diario. De forma continua y constante, el efecto de estos dos complementos alimenticios los vas a ir notando con el paso del tiempo, y no hace falta descansar. Así que el Omegamar 1200 y el Artrohelp Forte.
Son estos hábitos que tantas veces nos cuenta Jacinto Valverde, son estos productos naturales, completamente naturales, de los amigos de Marnis, de Laboratorios Marnis, que si los adquirimos, si los implementamos, si nos acostumbramos a que formen parte de nuestra rutina, en ningún caso nos restan nada, todo lo contrario, nos suman para que nuestra salud y nuestro bienestar esté en el mejor momento. Os recuerdo los que nos ha dicho él, el Omega Mar 1200, estos aceites que tienen tantísimas propiedades, y luego contra la artrosis, la prevención contra la artrosis, el Artrohelp Forte. Bueno, pues estos consejos, así un poquito como de propina, vamos a pasar a vuestros consejos particulares, no sin antes recordaros que los productos que nos recomana el doctor els podeu trobar, comprar, demanar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també, com sempre, us recordo, consultar la completíssima pàgina web de Marnis. Els seus productes estan allà tots catalogats, aquests que ens ha recomanat el doctor també, però moltíssims més. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doncs anem amb les vostres consultes, no sin antes, mira, ara fuera de micro, cuando hemos cambiado la sintonía, doctor, nuestro técnico de guardia, que es Ángel Martínez, que lo tenemos aquí llevando adelante, me decía que es súper partidario del gimnasio, que él va muchísimo, está apuntado, si no hubiera, es que es normal, porque es un tío alto, musculado, piensa un poco en bueno, no llega a los niveles de Schwarzenegger y Stallone, pero vamos por aquí, más o menos, ¿vale? Entonces, claro, aquí cada uno, nosotros,
claro,
o sea, nosotros, a mí no me gusta, yo eso también soy aeróbico y muy de sofá, las dos cosas.
Claro, no, yo también he tenido mi etapa de ir al gimnasio, pero yo iba al gimnasio y principalmente lo que hacía era jugar al squash.
Ah, el squash. Además, doctor, si...
¿Ese me veías haciendo una tabla de musculación?
No, era más
calentaba squash. Calentaba en bicicleta o en la cinta, pero luego me iba a jugar al squash.
Ángel me está diciendo, nuestro técnico, que sobre todo él se pone aceite. Le encanta el aceite. Que brillen los músculos, sobre todo.
Y bueno, cada uno es cada uno.
El bronceado. Ahora me apunta que el bronceado... Es verdad, estás muy bronceado, Ángel, para esta época del año. Entonces, dicho esto, y revelada esta interioridad de nuestro técnico de guardia, sí que vamos a pasar a las consultas. Ayer se nos quedó alguna en el tintero que he recuperado por aquí, a ver si llegamos, si no con la calma, porque los correos muchas veces nos tratan temas que ya hemos tratado durante la sección, a veces sirven también a modo de recordatorio, pero tratamos sobre todo de ayudar a los oyentes. Vamos con el el tema que yo creo más serio de los que me han llegado últimamente. Nos escribe Marta desde aquí mismo, desde la capital, desde Barcelona, y nos pregunta por el nivel de colesterol. Justamente hacíamos referencia, ¿eh?, con el aceite, los aceites omega 3 y el omega 1200, que puede ser una ayuda, pero ella dice que intenta mantener una dieta equilibrada y se ve que con esto no es suficiente. Entonces busca alternativas y recomendaciones naturales para controlar el colesterol de manera efectiva. La consulta de Marta de Barcelona.
Bueno, decirle a Marta que siga con esa dieta, que eso va a estar siempre bien, sí. No va a sumar, está claro. Que mire a ver si está un poquito por encima de su peso, que eso también convendría que bajara su peso.
Sí.
Que tenga cierta actividad, que camine, que pasee, no tiene por qué apuntar a hacer deporte si no está acostumbrada a hacerlo, lógicamente, ¿no? Y por supuesto le recomendaría un complemento muy bueno que tiene Marnis, con una nueva fórmula, además, que incorpora el cardo mariano, la levadura de arroz rojo, la pimienta negra, la pectina, el bioflavonoides y la coenzima Q10.
Madre mía.
Y que se llama LipoHelp.
LipoHelp.
LipoHelp viene en cápsulas.
Sí. ¿Y lo han reformulado ahora, doctor?
Sí, le han puesto una nueva fórmula. Y hay que tomar una cápsula. Yo la recomendaría antes de cenar.
Perfecto.
¿Por qué lo digo antes de cenar? Porque por la noche es cuando más cantidad de colesterol se fabrica.
Ah, esto es interesante. No lo había escuchado nunca. Esto es así, ¿eh?
Por eso siempre también se dan los hipolipemiantes, siempre se dan antes de la cena.
Vale, vale, vale. Perfecto, todo tiene su lógica. Ya sabéis, amigos oyentes, que cualquier producto de Marnis que adquiráis viene con un prospecto, sí, con todas las explicaciones. Jacinto siempre nos da el toque de lo esencial, del formato en el que viene y de cuándo es mejor tomarlo y también las cantidades, pero que allí no tenéis ningún problema porque los amigos de Marnis piensan en todo y lo tenéis todo perfectamente detallado. Por tanto, Marta de Barcelona, si nos estás escuchando, este es el producto que nos recomienda el doctor Jacinto Valverde de cara a controlar un poquito el nivel de colesterol. No descuidar la dieta, mirar a ver si estás en tu peso, porque esto es un poquito la clave también de que el colesterol esté bien. Y como complemento alimenticio, pues este LipoHelp, fórmula renovada en cápsulas, una cápsula antes de la cena, y te va a servir para poder tener la salud y el bienestar y este colesterol controlado. Entonces, pasamos a otra consulta. Tenemos a Jordi Martínez, que nos escribe desde Girona, la Disneylandia catalana, que ahora allí se lo están pasando muy bien en Girona con el equipo de fútbol y todo. Entonces, saluda, buenas tardes, doctor Valverde. Evidentemente lo escribió por la tarde, ahora es por la mañana. Dice que sufre dolores de cabeza. Vaya, mira, está muy bien. He escogido este correo porque al final es una de estas dolencias pues que son habituales, que tantísima gente tiene, que padece, algunos más, algunos menos, algunos de manera más extrema, otros de manera más suaves. Y en este caso es el caso de Jordi Martínez, desde Girona. Sufre de dolores de cabeza y está muy bien en este inicio de 2024 hacer un recordatorio sobre cómo podemos prevenirlo, sobre todo. Entonces, porque él dice que, por ejemplo, ha probado con analgésicos, pero que no quiere mantenerlos mucho a largo plazo y se interesa por remedios de medicina natural al respecto.
Sí, porque además es que la complementación alimenticia aquí lo que va a hacer y donde va a tener un efecto positivo es en la prevención,
vale,
más que en aliviar el dolor.
Sí.
Los dolores de cabeza, ya hemos dicho, hemos comentado muchas veces, que para atajarlos cuando empiezan es en sus inicios.
Sí.
O sea, cuando es una molestia, ¿vale? Cuando simplemente es una molestia y no decir, bueno, bah, es una bobada, bah, se me pasará. No, tómate ahí tu analgésico habitual, sobre todo si eres una persona tendente a tener cefalea. Tómalo porque si no vas a ir a peor siempre, ¿vale?
Perfecto.
Entonces, para la prevención, yo recomendaría dos complementos alimenticios. Por supuesto, los omega 3, pero aquí recomendaría otra presentación diferente. Aquí recomendaría el DHA Complex.
Vale.
DHA Complex, tomar una capsulita todos los días, duela o no duela la cabeza.
Está muy bien.
Y también para que tengas un descanso un poquito más relajado y tú también estés más relajado, porque eso muchas veces desencadena cefaleas tensionales.
Va de la mano,
que
sí.
Que se ayuden, exacto, que se ayuden del RelaHelp.
RelaHelp.
RelaHelp, una capsulita antes de irte a la cama a dormir, también todos los días.
Muy interesante, porque como decíamos, estos hábitos que podemos adquirir, uno de ellos, si padeces dolor de cabeza, si como este oyente que nos escribe desde Girona padeces dolor de cabeza, pues un hábito que puedes incorporar es esta cápsula que tienes que tomar todos los días, el DHA Complex. Laboratorios Marnis. Esto va a ayudar a prevenir los dolores de cabeza, ya que no sean tan habituales como pueden ser para las personas que tienen esta tendencia. Y luego para un correcto descanso, porque como sabemos, como también nos recuerda Jacinto, el correcto descanso tiene que ver, el correcto descanso o el incorrecto descanso, con que luego puedas tener, padecer más o menos cefaleas. En este caso, el RelaHelp nos ayuda a que nuestro descanso sea más profundo, más equilibrado, y también nos libramos de estos otros dolores. Venga, pues todavía tenemos unos minutos. Vamos con Laura Martínez. En este caso nos escribe desde Lleida, lo especifica, y dice que es deportista. Bueno, tenemos aquí deportistas. Hoy hemos hablado de gimnasio, de ejercicio aeróbico, etcétera, etcétera. Tenemos a Laura, que es deportista, pero dice que su rendimiento físico siente que a veces podría mejorar. Entonces pide recomendaciones para los deportistas que buscan ese impulso natural para que el rendimiento sea mejor, y se interesa por suplementos o prácticas que puedan ayudar a aumentar la energía y la resistencia sin recurrir a la química, todo con productos naturales. Y sabemos que los amigos de Marnis evidentemente tienen una línea para deportistas estupenda.
Sí, muy buena. Pues mira, a ella yo creo que le va a venir muy bien un complemento alimenticio para tener un mejor rendimiento, y además se ha demostrado que mejora significativamente el rendimiento físico, ¿vale? Sí. Y que incrementa un poquito más la tolerancia a la fatiga. Uh-huh. Es un producto que estuvo muy de moda hace tiempo, que era la carnitina, la L-carnitina.
Sí.
Y Marley lo que ha hecho ha sido una L-carnitina liposomada.
Vale.
Entonces la absorción es mejor y más fácil. El complemento se llama, sí, Carnitin 3000.
Ah, muy bien.
Carnitin 3000. Vale. Viene en viales y hay que tomar un vial cada día.
Perfecto, un vial cada día. Carnitin.
Carnitin, de carnitina, carnitin, sí. 3000.
Perfecto, pues para los deportistas que nos estén escuchando, este producto, pues eso, va a ayudar que el rendimiento sea más eficiente, más efectivo. Es fantástico, carnitin 3000, un vial al día, y esto va a ayudar. Esperemos que Laura haya tomado pues buena nota respecto a esto. Tenía una última consulta sobre piojos, pero creo que la vamos a dejar para mañana, para rematar la semana, porque el tema de los piojos siempre da mucho de sí, doctor, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
Está bien explicarlo con calma.
Que le tenía niños pequeños, lo sabe y los ha sufrido.
y tanto. Está bien explicarlo con calma, sobre todo ahora que ha vuelto, que los pequeños tienen que volver al colegio. Ahora los tenemos, los que tenemos hijos, los tenemos en casa disfrutando de estas vacaciones navideñas. Pero en el retorno siempre está bien, seguramente también, hacer una prevención. Y evidentemente, como sabemos, Marnis tiene también esta línea de productos para prevenir los piojos y para librarnos de ellos. Pero lo explicaremos mañana con un poquito más de calma. Ara, abans d'acomiadar al doctor, sí que us dic que els productes que ens recomana el doctor Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els productes de la seva companyia, dels seus laboratoris, però sobretot, són productes de proximitat. Acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, demaneu. Podeu trobar, evidentment, però si no ho tenen, us ho portaran molt ràpidament, demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, a seguir disfrutando de Córdoba, de la gastronomia, de la família i d'estos dies de descanso, i mañana rematamos la setmana, ¿d'acuerdo?
Muy bien, pasa buen día, Rafa.
Igualmente, muchas gracias. Per tant, ja tenim la secció finiquitada, el viure en salut finiquitat, nous consells, nova saviesa, nou bon humor que ens regala el doctor Jacinto Valverde i nous productes meravellosos per a la prevenció, per tenir una salut més forta, una salut millor, una millor línia de salut, els productes de Marnis. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara, de seguida, recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora, que ens faran la Judit Casellas i el Pol Corredoira, la veu dels esports, i després torna el Trias per rematar la darrera hora de la caravana d'aquest dimecres. Ho farà amb la girocleta, amb Olma Giró, que ens farà 5 cèntims de com es prepara la cavalcada de Reis d'aquest divendres. Ojo, perquè anuncien pluges, que no vingui tot plegat, amb el que necessitem, la pluja, i arribarà també amb les cavalcades de Reis. I a la part final del programa rebrem de nou a Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, justament per parlar d'això, de turisme, de tradicions, el que fa ell aquí a la caravana, i després, si ens sobra temps, si ens sobra temps, no passa res si no tenim, farem una mica de forocotxes, perquè allò sempre bull, se m'hi ha temes interessants. Això serà per arribar al punt de les dues quan acabarem el programa. Per tant, en retorna el Trias i finiquitem el matí. Ja ho sabeu, això és la caravana.